Radio Vida. Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Amb la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, i la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, fem cada dimarts possible aquest català al carrer. I comencem saludant la Teresa, que ja es troba a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Regalarem un llibre, com sempre. Avui és un llibre per primers lectors. Un llibre d'aquells bonics, un àlbum il·lustrat titulat Groc, d'editorial Joventut. Però aquest llibre s'ha de guanyar, heu de jugar, heu de participar al concurs, que començarà més tard, perquè abans volem fer altres coses. Teresa, comencem amb una notícia d'actualitat per un ajut que volies comentar, sí, per qui estigui interessat.
Exacte, una línia d'ajuts al Departament de Cultura. Bé, ja fa uns anys que ho va fent, doncs, crear aquesta línia d'ajuts per a empreses, però ara és quan ha sortit la convocatòria de la nova línia i, a més, s'han ampliat els recursos que es destinen a aquesta línia. Són unes subvencions, uns ajuts per promoure actuacions que fomentin la llengua catalana a l'àmbit de l'empresa. S'adreça a l'empresa a Catalunya, però tant poden ser empreses molt grans com poden ser petites empreses, com podria ser un comerç, vull dir que dins d'empresa i entre tot. Aquests ajuts es poden sol·licitar des d'avui mateix, el dia 6, i hi ha temps fins al 21 de febrer. La sol·licitud s'ha d'emmarcar dins, diguem, un pla lingüístic, que seria això, un marc de les actuacions que es vulguin desenvolupar per fomentar o per millorar l'ús de la llengua catalana en l'empresa en concret. Però dins d'aquest pla lingüístic, és clar, és una planificació de les actuacions que es volen fer, en quin calendari es volen fer, quin pressupost tenen, però dins d'aquest pla hi caben accions molt diverses, variades, creatives i el que s'hi vulgui posar, no? Són unes accions concretes. Poden anar, per exemple, adreçades al personal de l'empresa perquè tinguin formació, perquè millorin el seu nivell de català, perquè millori el seu aprenentatge de la llengua, però també poden anar adreçades més a documentació, etiquetatge, a manuals d'instruccions que puguin crear o editar la mateixa empresa, o sigui que això és una altra línia ben diferent. O també es poden adreçar a la retolació de l'empresa, a la senyalització dels centres de treball. Per tant, cada empresa, petita o gran, pot decidir cap on ho enfoca, emmarcar-ho dins d'aquest pla lingüístic, i això que deia, hi ha temps de sol·licitar-ho fins al 21 de febrer. Clar, és qüestió d'entrar-hi al Departament de Cultura i llegir amb detall les bases d'aquesta convocatòria, que ja se sap que sempre hi ha molts detalls i altres coses per concretar. Però bé, és una línia interessant per poder millorar el nivell de la llengua de cada empresa.
Anem a fer un tastet del concurs ara, que començarà d'aquí a uns minutets, però així us donarem temps per mastegar una mica la solució.
Sí. De fet, ja tenim dues paraules pendents de la setmana passada, per tant, hi ha oients que potser ja tenen la solució pensada, Però bé, la setmana passada vam fer paraules amb la lletra S, continuem amb la S, que ja em sembla que és la tercera que fem amb la lletra S.
Dóna molt de sí.
Va, sí. Mantenim la S perquè així recuperem aquestes dues que ens van quedar pendents. I una deia, muntanyes de papers per emplenar. Aquestes muntanyes, piles de papers o documents, tot això que necessitem per fer gestions a vegades així una mica burocràtiques. Com en diem d'això, d'aquestes piles de papers? És una paraula de 9 lletres i que almenys una és una S. I la segona, que ens va quedar pendent, era un astre amb molt poca companyia. Aquesta és una paraula curteta, només té 3 lletres. Ja sabem que una de les tres és una S. Per tant, busquem aquest astre amb molt poca companyia. Deixem-ho així.
Deixem-ho aquí. Aneu rumiant aquestes dues solucions, aquestes dues paraules, i d'aquí uns minutets podeu trucar quan comenci el concurs, al 93-827-2626. Ara anem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli i la Sílvia.
I una setmana més ens acompanya la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com anem?
Molt bé, preparada ja pel carnaval.
Estem ja ensumant el carnaval, ensumant aquest dijous gras i totes les activitats i propostes que tenim tant al Penedès com a fora de les nostres comarques. Avui al Català al carrer també celebrem el carnaval amb aquest espai, amb aquests 5 minutets dedicats a carnaval.
Doncs sí, avui parlarem dels mots i les expressions imprescindibles d'aquesta setmana festiva que comença aquest dijous gras. Bé, comencem amb les paraules carnaval i carnestoltes, que serveixen totes dues per designar el cicle festiu que precedeix la Quaresma i que comença aquest dijous. Val a dir que carnaval i carnestoltes signifiquen el mateix. Totes dues provenen del llatí, la primera de carnem levare i la segona de carnes tollites, i el significat és, de totes dues, llevar la carn, treure la carn, i es refereixen als dies previs a l'arribada del recolliment i els dejunis propis de la Quaresma, que eren dies que encara es podia menjar carn, segons la tradició catòlica. Ara es fa servir més la paraula carnaval per parlar de la festa i la paraula carnestoltes per parlar del personatge central de la festa, que és el rei Carnestoltes. El cicle festiu de carnaval comença, com hem dit, el dijous gras o dijous llarder i acaba el dimecres de cendra. Dijous gras és típic menjar botifarra d'ou i truita amb botifarra d'ou o sense, i també coca de llardons. Són conegudes les dites el dijous gras botifarra menjaràs i el dijous llarder botifarra menjaré. El personatge que presideix la festa és el rei Carnestoltes, altrament dit rei dels Pocasoltes, que és un ninot estrafolari que arriba aquest dia, el dijous gras, amb el seu seguici, i convida tothom a la disbauxa i a la gresca. La seqüència ritual d'aquesta setmana inclou l'arribada del rei, Carnestoltes, amb la comitiva, que aquí al Penedès i al Garraf es diu arribo, l'arribo, el regnat del rei, amb totes les compars, les rues, etc. I després hi ha la mort, el judici del rei, que és sentenciat a mort i és cremat a la foguera, i finalment l'enterrament. El darrer dia del cicle festiu és el dimecres de cendra, que es fa l'enterrament de la sardina i que ens indica que l'època de disfressar-se i divertir-se ha arribat a la seva fi i comença la Quaresma. Bé, aquestes són les paraules del cicle festiu, però quins altres elements formen part del carnaval? Quines altres paraules carnavalesques podem esmentar? Doncs, òbviament, les disfresses, no disfressos, disfresses, que és el vestit que algú es posa amb el qual aparenta ser una altra persona o ser d'una altra època. Les rues, que són aquestes desfilades de disfresses i de comparses pels carrers. Les comparses, que són el conjunt de persones que van vestides o disfressades de la mateixa manera. Les màscares o caretes, que són aquestes figures de cartó, filferro, plàstic i altres materials que cobreixen les cares. Les mascarades, que són les festes de persones amb màscares, els balls de màscares. I altres elements com perruques o postissos, que són els que reemplacen artificialment algun element, com les barbes o els bigotis. I bé, acabem aquest espai d'avui amb una rumbeta que fa carnaval.
Ah, exacte. Acabem amb Gertrudis i la rumba del carnaval. Sílvia, ens retrobem la setmana vinent i a gaudir del carnaval.
Igualment, adéu.
Com les papallones que abans vestien de fil i ara vesteixen corona. Cara, 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 que canvia de color, com, com. Com les papallones que abans vestien de fil i ara vesteixen corona. La nena fa barraqueries, ella diu que no es disfressa amb una bossa escombraries i la nena diu que ella no somriu fins que revingui a la plaça i converteixi en carbassa. Rumba de carnaval, treballa la mossa amb el xabac. Com, com. No com l'últim papa que segueix ballet blanquet i encara amb la mateixa cap. Cara, 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 que canvia de color, com, com. Però no com l'últim papa que segueix ballet blanquet i encara amb la mateixa cap. La rumba de carnaval, la balla la mossa marxa va. La rumba de carnestolta, fes el món de poca solta. La rumba de
Hi ha ganes de gresca, de disbauxa i de carnaval, que tot i que oficialment comença aquest dijous gras, dijous llarder, ja està en marxa des d'aquest passat cap de setmana amb les primeres rues a l'Alt i al Baix Penedès i encara seguirà durant dos caps de setmana més. Avui hem après tot el vocabulari que envolta aquest imaginari, que déu-n'hi-do, Teresa?
Sí, sí, i tant. Està bé de repassar-lo i posar-lo al dia perquè això després en tot l'any ens n'oblidem.
I tant, i tant. Doncs va, comença el concurs. Passen un parell de minutets d'un quart de 12. Recordem el telèfon de Ràdio Vilafranca, 93-827-2626. I la Teresa us ha donat avantatge perquè ha recordat un parell de definicions que arrossegàvem de la setmana passada i amb les quals arrenquem avui amb la S. Tenim una primera trucada. Eulàlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A punt de carnaval?
Ja tinc la disfressa allà planxada endavant.
I a més ja has anat de rua, no?, a Sant Jaume?
Sí, diumenge hi va haver la moguda aquí a Sant Jaume, sí.
Va anar bé?
Sí, molt bé, molt bé. A més, feia molt de sol i la gent, vull dir, va disfrutar, eh?
Això ja gairebé s'ha convertit en el carnaval del Brasil, no? Ja no passa en fred,
ara que tens, sí,
les
normalment comparses. Sol fer fred, perquè, vull dir, el febrer en teoria fa fred.
Clar.
Però, doncs, ara no. Ja et dic, feia calor.
Doncs va, juguem, Eulàlia, amb la S.
Vinga.
Tria la definició que més t'agradi.
Bueno, la paperassa.
Molt bé, la primera que hem dit, eh?
Sí.
Aquestes muntanyes de papers, piles per emplenar, que a vegades ens demanen formularis, sol·licituds, fitxes... Tot això diem, uf, quina paperassa, quan veiem tantes coses, no? Aquesta abundància de papers. Molt bé, vam dir que tenia 9 lletres, perquè té dues S, eh? És un so d'S sorda, per tant, s'escriu amb dues S, paperassa.
Bueno.
Molt bé.
L'altra era facileta, però
la deixes, la deixes. I a vegades, ara ja aprofitant, a més de paperar, hi ha una altra paraula de la mateixa família, que és paperam, que també es fa servir.
També, però no hi ha S.
No, aquí no hi havia S, no hi havia dubte, i té menys lletres. Paperam, de fet, vol dir més papers desordenats, eh? Perquè a vegades la paperassa està molt endreçada, eh? El paperam ja és una cosa desendreçada i una mica inútil.
Molt bé.
Bé, dues paraules de la mateixa família.
Gràcies, Eulàlia, tens el número 1.
Adéu.
Adéu.
Adéu. I seguim rebent trucades al 93-827-2626. Saludem la Montse. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, tens el 2.
Sí, doncs mira, doncs direm al sol.
Al sol, que aquí ja no podies triar, però bé, sí. La tenies clara, eh? Un astre, el sol, amb poca companyia, perquè està sol, diguem.
I tant.
Hi ha aquests dos significats de la paraula. Sí. És una paraula que té uns quants significats, eh? Va, després els repassarem una mica, però la resposta era sol. Perfecte.
Molt bé.
Felicitats, Montse, i tens el 2.
Apa, bon dia.
Gràcies.
Adéu. Que contentes que estem, tant la Teresa com jo. Continuen arribant trucades al 93-827-2626. Amb el número 3 saludarem la Roser. Bon dia.
Bon dia.
No tens definició.
Mm.
No, no, me l'han presa.
No passa res.
Va, en diem una de nova i ja està.
Dóna-li un parell així i rumia una mica.
Sí, així pots triar mentrestant.
Molt
va,
bé.
Una de nova. Si no vols que sigui insípid, n'hi has de posar més. Aquesta seria la primera que dic. Té tres lletres i una és una S. Sabem això. I l'altra que podem triar... S'ha espatllat el pany. N'hauràs d'avisar un. Aquesta és una paraula més llarga que té nou lletres. S'ha espatllat el pany, doncs n'hauràs d'avisar un. Què haurem d'avisar si s'ha espatllat el pany? Nou lletres.
Bueno, anem per ordre.
Va,
posarem
per ordre.
La sal.
La sal. I posem la sal, suposem el menjar, ens referiríem aquí. Si és insípid i li falta gust, doncs hi hem de posar més sal. Perfecte. Fàcil.
Doncs sort amb aquest 3, Roser. Gràcies per trucar.
A vosaltres.
Adéu,
gràcies.
Bon dimarts.
Adéu. Molt bé, aquesta era fàcil.
I saludem la Maria. Bon dia. Maria?
Assumpció.
Val, Maria Assumpció. A mi m'han dit Maria, Maria Assumpció, vinga. Tu mateixa.
Bon
dia. Amb el número 4, Maria Assumpció, benvinguda.
Vale, bon dia, bon dia. Ara només en tinc una, oi?
Sí, ara ens ha quedat una que deia, te la repeteixo, s'ha espatllat el pany. N'hauràs d'avisar un. Què hauràs d'avisar si s'ha espatllat el pany? Què et sembla?
Per això, quantes lletres, perdona?
Nou, té nou lletres, una és una S. Clar, una és una S, perquè a vegades això, aquest ofici, diguem, també el diem d'una altra manera, però és una paraula més curta, més curta i no té cap S. I llavors busquem que és un sinònim. De fet, si no surt ja la direm, però hi ha una altra manera de dir-ho.
Ara no m'ho surt.
Tu com n'hi diries?
Dóna-li una altra definició, així mentre rumia aquesta, o té opcions d'una altra.
Això mateix, pots triar. A veure, el lloc on es cou la carn, les botifarres, els calçots... Com en diem d'aquest lloc? Té cinc lletres. On fem tota aquesta cocció? Com ara fem les calçotades, ara que som en aquest temps, les carxofes, la carn... On?
Bueno, jo les faig al foc, per això.
Al foc, però esclar, al foc, tot és foc. Però quin tipus de foc?
Bueno, es poden fer la barbacoa, es poden fer... Ai, ara, escolta...
Una S, necessitem una S.
Hi ha d'haver la S. De la manera més simple, jo crec que ho deus dir també d'una altra manera. Vols dir que sempre dius barbacoa?
No ho dic mai.
Ah.
Jo ho dic, sempre ho faig a la brasa.
Doncs...
Ja està.
Així de fàcil.
Bueno, per això jo dic, vaig escalivar al foc. Per això, esclar... A la brasa, tot això ho faig a la brasa.
Ah, veus, és que buscaves una paraula més complicada i era així de senzill.
Sí.
Doncs molt bé, a la brasa, amb una sola S, en aquest cas.
Sí, vale.
Ja ho tenim,
molt
això.
Bé.
Gràcies, Maria Assumpció.
Gràcies.
Vale, moltes gràcies, bon
a
dia.
A tu, que vagi bé el dimarts.
Adiós.
Adéu.
Clar, és que si juguem amb la S tenim S sordes, S sonores.
Clar, bé, aquí diem brasa, no hem de dir brassa, no? Brasa, una sola S... I per això tenia cinc lletres, i és així de simple. El lloc, el foc, la llenya, un cop es queda amb flama i calent, doncs és on hi podem coure. Botifarres, carxofes, carn, el que vulguem. I tenim aquesta altra pendent, a veure, que aquest ofici, que potser també ho podem dir, que per, en general també es diu moltes vegades un manyà, Un manyà potser és la manera de dir aquest ofici que arregla un pany, o treballa el ferro, o fa claus, ajusta els panys... Però hi ha una altra paraula que és sinònim, que també vol dir el mateix. Que és més llarga, té nou lletres, i una és una S. A veure si trobem aquesta altra.
I n'hi posem una altra?
Sí, n'afegim una altra. Doncs ara que ja tenim la carn i els calçots fets a la brasa, doncs quin és l'acompanyament imprescindible dels calçots? Què necessitem per acompanyar aquests calçots? És una paraula de cinc lletres i almenys una és una S.
Busquem la paraula genèrica.
Sí, genèrica.
No la concreta.
No, així, en general. Per tant, tant pot servir per acompanyar els calçots, que ara ens ho han fet venir bé, com per qualsevol altra cosa que ens vagi bé per donar una mica més de gust, per que els plats siguin una mica més saborosos.
Va, que ja estem en plena campanya de calçotades.
Ah,
segur que ja heu anat alguna. I com heu acompanyat, com heu sucat aquests calçots, aquesta carn a la brasa? Busquem aquesta paraula que acompanya. Cinc lletres i una, almenys, és una S. 93-807-2626. I ens falta també un sinònim de manyà,
sí.
Una paraula més llarga.
Uh-huh.
Nou lletres, deies?
Nou lletres,
nou,
sí.
I una sí. És una S. A manyà uh-huh. No n'hi ha cap d'S.
Exacte.
Truqueu-nos, que avui regalem un petit àlbum il·lustrat pels més menuts, que es titula Groc, i és molt poètic, amb unes il·lustracions molt boniques, que permet als més menuts explorar els colors a través dels sentits. Amb el llibre els veureu, però també els podreu tocar, olorar, escoltar, assaborir i, sobretot, que és el més important de la lectura, imaginar. Tenim més trucades, Marc? Sí, tenim el Josep Maria a l'espera. Bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Tens el número 5, Josep Maria.
Molt bé.
Què ens volies dir? Quina bueno, paraula t'interessava?
Jo penso que... Bueno, em penso saber les dues, el que passa que diré la que ho dic primer, en tot cas.
Millor,
és,
va.
Serraller.
Serraller, exacte. La persona que pot arreglar un pany o posar-lo o ajustar un pany, doncs en podem dir, com dèiem, manyà, però també en diem serraller o serrallera, que seria en femení, eh?
Tu quina fas servir de les dues?
Sí.
Com?
Què dius, manyà o serraller?
No, manyà.
Potser jo crec que aquí la zona del Penedès es diu més manyà,
sí,
eh?
Aquí diem més manyà, perquè sí. Representa que, no sé, serraller va molt indicat només el que és el pany, diguem-ne, i un manyà fa més coses, és el que feia les claus, el que feia...
Sí, però serraller també, eh? Jo pel que he trobat, són sinònimes, tant l'una com l'altra.
Sí, d'acord, però potser aquí està més arrelat
sí,
el manyà.
Sí, estàs més aquesta. De fet, aquesta paraula de serraller té un origen així una mica curiós, ve de serralla, que és una paraula que ja ve del llatí, que ve del verb serrar, que en origen, en la llengua del llatí i la derivada dialectal, volia dir tancar, que en castellà va evolucionar cap a cerrar. O sigui, aquest serrar va evolucionar a cerrar. I, en canvi, en català doncs, vam agafar una altra arrel d'una paraula cèltica i vam tenir tancar. Però encara es manté en aquesta expressió de dir serrar les dents. Serrar les dents vol dir tancar-les molt fort, estrènyer les dents. Doncs té aquest origen mateix que serraller, serrar les dents.
Gràcies, Josep Maria, per la trucada. I tens el número 5.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia.
I ens queda l'acompanyament dels calçots.
Sí, aquesta és fàcil.
És facileta.
Aquesta és... la podem deixar pendent, però vaja.
Cinc lletres. Volies comentar també altres significats de la paraula sol.
Sí, bé, la curiositat de sol, que bé, quan parlem de l'astre, doncs, que és el que aquí demanàvem, a més, hem de tenir en compte que no porta accent, però hi ha un significat que sí que porta aquest accent diacrític, aquest accent distintiu que a vegades posem, que és quan sol es refereix a un terreny. Una superfície de terreny, el terra, un sòl calcari, els sòls conreats... Doncs en aquest cas hi posem un accent obert, tant sol com sols. Però la majoria de casos de significats no porten accent, com quan parlem de l'astre, de l'estrella, quan parlem de la nota musical, la clau de sol, per exemple, quan és un adjectiu, com això que també havíem dit aquí, una persona sense companyia viu sol, o tot ho ha de fer ell sol... Quan parlem també del verb soler, per exemple, sol venir els dijous, un sinònim de costum a venir. Sol anar al cine cada setmana. O també quan diem ni tan sols l'ha anomenat, aquí en aquest cas és un adverbi. Tots aquests no porten accent, d'acord? Només és quan parlem del terra, que és el que va accentuat amb el diacrític.
Ens quedarà aquesta paraula pendent,
va,
la
deixarem per la setmana
cinc
que ve.
Cinc lletres, l'acompanyament dels calçots, cinc lletres i... porta almenys una S.
Aquestes S les anem arrossegant d'una setmana a l'altra, ara.
Anem a regalar el llibre, aquest groc, de l'editorial Joventut, el número 5, Josep Maria. L'última trucada que hem tingut. Quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca, recull el teu premi, aquest àlbum il·lustrat de nom groc. Teresa, gràcies i bon carnaval.
Igualment, fins dimarts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim tot seguit un nou repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Impulsem el Penedès reclama la creació d'una regió policial del Penedès. Impulsem el Penedès portarà en les pròximes setmanes una proposta de resolució amb més d'una vintena d'ajuntaments de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. La seva proposta té com a objectiu reclamar un desplegament just i proporcionat del cos de Mossos d'Esquadra a la comarca, segons han explicat en un comunicat. Amb aquesta iniciativa, el partit aspira a aconseguir el suport dels plenaris municipals i a consolidar un front unitari per instar el Departament d'Interior de la Generalitat a destinar els recursos necessaris per igualar les condicions de seguretat a la vegueria del Penedès. La proposta també vol impulsar la creació d'una regió policial del Penedès seguint el model de les altres vegueries de Catalunya. Impulsem el Penedès assegura que actualment els Mossos d'Esquadra no disposen dels mitjans i els efectius necessaris al territori, motiu pel qual també els felicita i agraeix la tasca professional i eficient que duen a terme malgrat les circumstàncies. El celler Agustí Torelló guanya 650.000 euros durant el 2023 i posa el focus en l'expansió cap als Estats Units i Àsia. El celler Agustí Torelló ha guanyat 650.000 euros durant el 2023 gràcies a la venda de 655.600 ampolles, segons dades facilitades per la companyia. En un comunicat, l'empresa ha assegurat que l'últim exercici ha estat reeixit perquè ha superat els objectius previstos i ha detallat que la facturació s'ha enfilat fins als 5 milions d'euros, un 12% més que en l'any anterior. Per aquest any, l'empresa de Sant Sadurní posa el focus en l'expansió cap als Estats Units i Àsia i preveu augmentar les vendes un 5%. Paral·lelament, en el marc de la Barcelona Wine Week, el celler ha anunciat que fa un canvi d'imatge corporativa i de nom i passarà a dir-se celler Cripta, com la seva ampolla més icònica i coneguda. Continuen les mobilitzacions dels pagesos que reivindiquen que s'acabin les traves burocràtiques, ajuts per la sequera i també uns preus dignes. En el cas de Vilafranca hi ha una marxa lenta que en aquests moments està tallant la sortida 28 de l'autopista AP7. I divendres es podrà donar sang a Moja. Un equip del Banc de Sang i Teixits es desplaça de nou a Olèrdola per recollir donacions de sang. Serà divendres al local 9 de Moja en horari de 5 a 8 del vespre. La campanya té per objectiu mantenir les bones xifres de donacions recollides en les darreres estades al municipi del Banc de Sang. Per fer la donació es recomana inscripció prèvia a donarsang.gencat.cat. Aquesta serà la primera de les 4 estades del Banc de Sang planificades aquest 2024 a Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la
Al final, dissabte, Nebulosa guanyava el Benidorm Fest amb Zorra, una cançó que vol ser un crit a favor de l'empoderament. La catalana Sofia Coll, coneguda per la seva participació al programa Eufòria i que partia com a favorita en les semifinals, va quedar setena amb el seu Here to Stay. Així, Nebulosa, format per el duet valencià integrat per Maria Bas i Marc de Sousa, han guanyat la tercera edició del Benidorm Fest, el concurs que escull l'artista que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió. Amb aquest títol provocador, Zorra ha traspassat la frontera musical i ha desencadenat la polèmica, arribant fins i tot a la Moncloa. Representants de la política, la cultura i de col·lectius socials s'han posicionat a favor i en contra del missatge d'empoderament de la cançó. Lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento. Reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de posta. La gran cita per defensar Zorra davant de tota Europa serà el dissabte 11 de maig a la ciutat sueca de Malmö. Deixem la polèmica enrere i ara us recomanem un nou programa infantil del 3CAT. Aquest dilluns, el 3CAT i el SX3 han estrenat Fuet, un nou espai dels creadors de Polònia que vol acostar la història i les tradicions catalanes als nens i nenes a través de l'humor i la diversió. A través d'esquetxos d'humor, el programa recull d'una manera propera, informal, fets concrets de diverses èpoques, amb els seus protagonistes i els seus costums, amb un llenguatge en la línia del Polònia.
Saoko, papi!
The Champion!
Qui té la pesta, eh? Jo no!
No us agrada res!
Que no funcione, serà perquè...
Malalta de... Literatura! De locos, bro!
Sovint em comparen amb en Robin Hood, però en Robin era un pringat.
Un moment! Sóc el comte de Barcelona.
La història de Catalunya explicada per extraterrestres.
Però si nosaltres només volem trobar el nostre gat.
Ma sí, però també volem fer una mica de safareig, no?
Fuet, dilluns, estrena el Super 3.
S'estrenava ahir dilluns i entre les cares conegudes que hi surten hi ha els actors Judit Martín, Cesc Casanovas, Jordi Soriano o Xavier Serrano. Després de l'estrena d'aquest dilluns, els episodis següents es podran veure els divendres al voltant de 4:45 de 9 al canal infantil. En total, són 12 episodis que ja estan disponibles a la plataforma digital del SX3 i el 3CAT. I ara recollim algunes de les estrenes seriòfiles més destacades de la setmana. Des d'aquest dilluns a HBO Max teniu la temporada 12 de Larry David. Aquesta temporada 12 ha estat anunciada com la darrera temporada d'aquesta longeva comèdia convertida en un clàssic de la televisió nord-americana. L'actor còmic Larry David ens condueix en aquesta última temporada per la seva quotidiana però anecdòtica vida a Los Angeles. La sèrie va sorgir com a spin-off de la mítica Seinfeld i després de 24 anys, el seu creador, guionista i protagonista, el mateix David, ha decidit que arribava l'hora de dir adéu a aquest alter ego amb què comparteix nom.
Have you noticed that when you take a picture, you don't look nearly as good as you do when you look in the mirror?
Because the mirror is how you see yourself, and the photo is how you're seen.
Fuck, that's deep.
Whether I'm right or whether
antibiotics.
Antibiotics.
And that gives men breasts.
Well, Larry could grow breasts.
I thought of Larry with breasts.
Well, he won't, you get pregnant. It's not good for you.
Pretty cute.
I gotta be me.
That's what happens when people have sex. They say, I love you. You're very special.
People talk like that?
Yeah.
Men do that?
You're small, you're petty, you're jealous. You're a walking fucking virus, Larry!
I gotta be free.
Per mantenir l'espontaneïtat narrativa, la sèrie roda sense guió i els membres del repartiment reben només esquemes de les escenes i improvisen sobre la marxa. No t'enfadis perquè marxi, diu la promoció d'HBO Max, enfada't perquè s'hagi quedat tant de temps. Des d'ahir ja teniu disponible a HBO Max aquesta temporada 12 i última de Larry David. I a partir d'avui us podeu enganxar a La hija de Dios, d'Alma Maradona, també a HBO Max. A través del relat en primera persona de la filla de Maradona, d'Alma, els fans del futbolista argentí podran conèixer els moments més transcendentals de la seva vida i carrera a través d'imatges, revelacions, detalls i històries desconegudes fins ara. La crítica internacional l'ha definida com un relat íntim i emotiu i ha lloat la feina de Lorena Muñoz, la directora del documental, responsable d'altres produccions com El Potro, Lo mejor del amor o Releyendo Mafalda, que trobareu a Disney+. Vamos
a comer torta, de todo lo que tenga alguien para comer torta, llévate la mano.
La historia de mi papá se contó un montón de veces, pero la historia de Diego Maradona conmigo solo la puedo contar yo.
¡Dalma! ¡Conejito!
A mí me pasaba cuando era chiquita que no llegaba a dimensionar para mí a mi papá, punto. Uno que jugaba un poco bien a la pelota, decía yo. Me encuentro con imágenes de nosotros cuatro que yo no había visto nunca. Me sirven esas imágenes para entender un poco la vida de mi papá y quién fue él para mí y para la gente.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial.
Quiero contar por primera vez quién fue él como persona y como padre, obviamente. Quiero que me cuentes todo.
Mamma mía, qué bello.
Un tipo que fue capaz de hacer felices a millones de niños del mundo.
Pero no hay un otro lugar al mundo que ha amado un jugador tanto así. Es aquí, es con loro.
Contar los momentos felices. Y hola, ¿quién habla? ¿Estás hablando?
El documental està narrat, protagonitzat i produït per Dalma, per la filla. És, per tant, la seva visió dels fets, amb tot allò bo, per íntim i per commovedor, i també tot allò inevitablement parcial que una construcció d'aquest tipus comporta. Des de demà dimecres a HBO Max trobareu Feud, dos punts, Capote versus The Swans. L'aclamat escriptor Truman Capote es va envoltar d'un grup de dones de l'elit de la societat, riques i glamuroses, que van definir una època de l'alta societat novaiorquesa a les quals ell va batejar com els cignes de Swans. Belles i distingides, el grup incluïa la gran dama Bàrbara Paley, Bave, interpretada per Naomi Watts, Slim Keith, interpretada per Diane Lane, Cissy Guess, a càrrec de Chloe Sevigny, Anne Woodward, que interpreta Demi Moore, o Lee Radziwill, a càrrec de Calista Flockhart. Encantat i captivat per aquestes dames, Capote, del qual se'n fa càrrec Tom Hollander, es va introduir a les seves vides, va entaular amistat amb elles i es va convertir en el seu confident per, finalment, trair-les, escrivint una ficció on exposava els seus secrets més íntims. Creada per John Robert Bites, la sèrie està produïda per Ryan Murphy, creador d'altres sèries que ho han patat, com Glee o American Horror Story.
We made New York the capital of the world. The center of everything. Sex, money, and endless adventure.
Hello, ladies. Mind if I sit down?
Oh, I wish you could, but we're being joined in just a second.
You're always moving on to something new.
We see the importance of presentation. Underneath, though, it's an act. Truman.
Tell me everything.
Here's the fact. Even your sister will steal your man.
I don't know what matters more to him, the sex or me knowing about it.
Wait, go back. We're talking the governor's wildebeest wife, that fat...
fat-ankled head.
La minissèrie d'HBO Max amb Naomi Watts o Demi Moore, entre d'altres, aspira a ser l'estrena més sensacional d'aquest mes de febrer.
Fat. You too much perfume for a woman with her face.
I don't even care about the money, it's the sex.
Humanities are people's deepest secrets.
I tenim moltes més històries. Per exemple, dijous arriba a Netflix Siempre el mismo día. A costat de l'actriu Ambika Mott, que hem vist a Això et farà mal, l'actor Leo Budwell, de The White Lotus, estrena una nova sèrie en clau de comèdia romàntica que adapta la novel·la de David Nichols i és un remake de la pel·lícula de 2011, One Day, que van interpretar Anne Hathaway i Jim Stargas. Sempre el mateix dia serà una història d'amor que duri dècades, en termes ficcionals. Amb un salt temporal d'un any a cada capítol, explica la història d'Emma Morley i Dexter Mayfield, que parlen per primera vegada un 15 de juliol de 1988, la nit de la seva graduació. L'endemà al matí, cadascú se'n va pel seu costat, però es tornaran a veure aquell mateix dia un any després, i l'any següent, i el següent, i el següent.
It's one of the great cosmic mysteries. How is that someone can go from being a total stranger to being the most important person in your life?
What do you want to be when you're 40?
Am I allowed to say rich?
What about you?
I want to do something that actually makes a difference.
Change the world, you mean?
Maybe just my own tiny corner of it.
You have all these people telling you how great you are. You know, smart, funny, talented.
Oi!
I've been telling you for years.
Sèrie en clau romàntica i amb una mica de tocs del Dia de la Marmota, inspirada en la pel·lícula One Day. Es diu Siempre el mismo día i arriba a Netflix aquest dijous.
After we met, I had a bit of a crush on you.
I més romanticisme perquè Sky Showtime tindreu The Lovers també aquest dijous. Sèrie romàntica, de nou, en aquest cas de 6 episodis, protagonitzada per Roisin Gallagher i Johnny Flynn, que copia la fórmula del noi coneix a noia amb un punt de comèdia britànica. La ficció relata la història d'amor de dues persones que semblen totalment oposades i incompatibles, però tot apunta que podrien ser la parella perfecta. Janet és una desllenguada i graciosa treballadora d'un supermercat de Belfast a qui no importa gairebé res, ni tan sols la seva vida. Shamus és un famós presentador d'un programa de política que, juntament amb la seva nòvia, gaudeix d'una vida ideal a Londres. Un dia, una trobada fortuïta fa que els seus mons xoquin quan, en plena fugida, Shamus acaba saltant una tanca i caient al jardí de Janet.
I'll keep this brief, Jane.
Keep what brief?
The swearing, the lateness, the stain.
I don't swear.
You swore at Jason.
He provoked me.
Why, what'd he say?
Good morning. What does he think he is, a Disney princess?
The Lovers diuen que és una de les petites sorpreses d'aquest retorn de vacances nadalenques perquè desenvolupa una història romàntica de característiques inicials, similars a l'excel·lent Starstruck, amb noi famós i noia humil, però fa un gir molt sorprenent i elegant a la part final que l'eleva molt per sobre de la classe mitjana d'aquest tipus de comèdies. Es diu The Lovers i la tindreu a Sky Showtime a partir de dijous. I una última sèrie per recomanar. N'hi ha més, d'estrenes o de noves temporades que arriben aquesta setmana. Nosaltres, com sempre, fem una selecció. És la temporada segona de Machos Alpha, que tindreu a Netflix a partir de dissabte. Si recordeu, és una comèdia interpretada per Fernando Gil, Gorka Ochoa, Fele Martínez i Raúl Tejón. La sèrie, creada per Laura i Alberto Caballero, responsables d'altres divertides ficcions espanyoles com La que se avecina o El Pueblo. En plena crisi de la masculinitat, quatre amics de 40 anys veuen perdre els seus privilegis i identitat, ja que els ha tocat viure en una època diferent respecte a la qual es van criar, la de la igualtat. En aquesta segona temporada, el grup d'amics creurà haver-se deconstruït com a homes tradicionals després d'haver fet un curs, però la realitat és que estan més desubicats que mai. Els nous episodis relaten si aconsegueixen adaptar-se a aquesta era d'igualtat de sexes, parelles obertes i Tinder, o segueix sortint el mascle alfa que porten a dins.
Lo llaman de construcción de croqueta. Pero esto ya no es una croqueta. Es otra cosa. Pues así me siento yo.
Mis colegas y yo hicimos un curso de deconstrucción de la masculinidad.
Anda, mira, otro aliado.
¿Sí?
Aún estamos asentando los conceptos.
¿Qué? Venga. ¿Me quieres hacer un test de alcoholemia antes de echar un polvo?
La pareja heteronormativa y monógama está en crisis.
Pedro, que una cosa es estar deconstruido y otra cosa es ser un pringao.
Quiero dejarlo con Blanca.
La última casi te mata con el coche.
Y era la maja.
Así que pareja abierta.
No me entra ni Dios. Lo cómodo que es poner los cuernos.
Hacerse a ese nuevo hombre que nos pide la sociedad moderna cuesta.
¿Qué problema hay en gustarle a tu jefa calentorra? Te la tiras y pides un aumento.
Patriarcal.
¿Qué soy, mi groupies?
Es que nos hemos deconstruido, pero tenemos muchas dudas.
Nos hemos tenido que replantear todo.
Cásate conmigo.
Ya estamos con los anillos.
Ja no sabem ni quiénes somos ni què...
Són els machos alfa que tornen aquest dissabte a Netflix amb la segona temporada.
Cuenta que estamos ya a mitad de la vida y nos queda la mitad mala.
I acabarem fent dentetes amb un nou projecte de Netflix. Dentetes perquè sembla prou atractiu, però encara trigarem a veure'l. I és que no passa dia sense que Netflix, la plataforma de streaming més famosa de l'actualitat, no anunciï nou projecte. I si bé és cert que fa només uns dies va presentar els seus propers continguts, sembla que ens van enganyar una mica tots perquè no van incloure una nova sèrie dels creadors de La Casa de Papel, una història apocalíptica que ens arribarà presumiblament l'any 2025 i que es titula El Refugio Atómico. Darrere hi tenim el mateix equip que ens va portar La Casa de Papel, el seu spin-off, Berlín o Sky Rojo. Parlem d'Àlex Pina i Esther Martínez Lobato, dos dels creadors més interessants del panorama espanyol. Com dèiem, però, són dentetes el que us fem perquè no el veurem fins a finals del 2024 o segurament el 2025. I com que és dimarts, toca compartir una història final i jugar una mica, en definitiva, amb les fake news de la Lourdes. Què tal?
Bé, aquí. No sabia si agafar alguna cosa de carnaval, però estic una mica saturada ja de carnaval, eh? Aquesta setmana.
Aquestes alçades de la pel·lícula ja està saturada? Si oficialment no ha començat.
Sí. Doncs espera't, que ja estic saturadíssima. No, avui es porto... Ja sabeu que a mi els animals m'encanten. I en aquesta ocasió... la notícia, doncs, és una dona gran que vol deixar-li 2,8 milions de dòlars a les seves mascotes i re als seus fills. Què us sembla?
Que els fills deuen estar rabiosos, si això és veritat.
Vaja, totalment.
Aviam, dona'ns
detalls.
Doncs us
explico. Vinga, doncs una anciana xinesa ha decidit deixar la seva fortuna de 20 milions de yuans, que són 2,8 milions de dòlars, als seus gossos i gats elegant, que sempre van estar al seu costat, a diferència dels seus tres fills. La dona va fer el seu primer testament fa uns anys, repartint totes les seves possessions entre els seus tres fills, però fa poc va canviar d'opinió després de veure's desatesa pels seus descendents humans. La dona va afirmar que els seus fills mai la van visitar o almenys es van ocupar d'ella quan ella estava malalta. I malgrat que es posin en contacte amb ella, per la qual cosa doncs, ha decidit deixar tots els seus béns a les úniques criatures que sempre han estat al seu costat, els seus gossos i gats de companyia. La dona, establerta a Xangai, ja ha modificat el seu testament per a reflectir el seu desig que tots els seus diners es destinin a la cura de les seves mascotes i les seves cries després de la seva defunció. Per desgràcia per a la dona, anomenada Liu, la llei xinesa, prohibeix que la gent deixi les seves possessions directament a les seves mascotes. No obstant això, després de consultar-ho amb un advocat, Liu va trobar una manera d'evitar-lo, va anomenar una clínica veterinària com a administradora del seu patrimoni i li va confiar la cura de les seves estimades mascotes. Chen Kai, funcionari de la seu del Centre de Registre de Testaments de la Xina a Pequín, va declarar al South la China Morning Post que l'actual testament de Liu posa en perill el seu patrimoni i va afegir que la seva oficina li havia donat instruccions perquè anomenés una persona de la seva confiança perquè supervisés a la clínica veterinària en la gestió d'aquesta herència. Kai va explicar que li van aconsellar que que anomeni a una persona de la seva confiança, no sigui que després hi hagi alguna mena de problema. Un altre jurista va expressar la seva esperança que els fills de Liu recapacitin i ella canviï d'opinió sobre fer de les seves mascotes els únics hereus. La història de l'anciana ha commogut a milions de xinesos, la majoria dels quals es van mostrar comprensius amb la seva situació. El respecte pels ancians és molt important al país asiàtic i els fills que descuren els seus pares en la vellesa són castigats per la llei.
Doncs han quedat retratats.
Totalment. Totalment. Mira, aquí hauria de passar més habitualment amb el tema de residències.
Hem de decidir si la història de la Liu és certa o falsa, si és una fake news. Mira, és que m'ha caigut simpàtica la Liu i aquesta decisió que ha pres, i jo et diré que m'ho crec.
És certa.
Carai.
És totalment certa. I el que jo no sabia és que a Xina estava prohibit deixar una herència a algú que no fos els fills. O a mascotes, en aquest cas. I m'ha semblat molt curiós perquè dius, ostres, és a dir, per lo bo vols l'herència, no? I quan estic malalta ni te'n recordes de mi. Doncs ho trobo fantàstic.
Doncs,
m'ha agradat molt la decisió de la Liu.
Xapo per la Liu, aviam si els fills recapaciten i a la recta final de la vida de sa mare s'hi posen a totes, ni que sigui pels diners.
Exacte, ja veurem a veure com acaba la pel·lícula.
Lourdes, gràcies i que tinguis un bon dimarts.
Igualment, fins demà.
Doncs amb aires festius de carnaval, de gresca i de ganes de ball i de disbauxa, acomiadem aquest Penedès en xarxa aquest dimarts 6 de febrer, on el carnaval ha estat molt present avui donant veu a representants polítics d'aquells municipis que organitzen rues arreu de casa. Demà més, de 9 a 12. Adéu-siau.